Hem encès el gramòfon i comencem una nova edició de l'espai en si bemoll, un dels espais més estimats d'aquesta ràdio, amb en Santi Ramírez Arnau, que avui mos porta, en fi, cosa bona. Bon dia, Santi. Bon dia,
Santi. Bon dia.
Bon dia. Ui, quin entusiasme.
Escolta... No, que em sentia un poc mal així.
Escolta...
Com estàu?
Molt bé, i tu?
Bé.
Avui m'han xivat, que normalment no ho sé, però avui m'han xivat que la cosa va de trompetistes.
Sí, bueno, a veure, va ser una demanda teua.
És veritat, sí.
Va ser una demanda teua i bueno, aprofitant una mica per també comentar que per sort podem començar ja amb lo del jazz a la plaça.
Sí, us vam veure dissabte.
I sí, dic, bueno, mira, anem a donar-li un poc de sentit, no?, el programa d'avui i un poc recordar a la gent que això, que ja han començat a estar allí cada dissabte.
Us vam veure en bona forma, per ser el primer concert.
Bueno, està bé.
Escolta, vosaltres tampoc us heu notat molt, no?, la diferència, perquè realment teniu la gent asseguda a la terrassa del Bar Centro i les cadires, que en lloc d'estar així com allargades o gent seient en terra, doncs estan així posades una miqueta separades i tal. No hi ha gran diferència, no?
No, simplement mos varen comentar una mica d'allargar una mica la distribució, per havien de quedar les cadires i tot això... Però no va ser gaire diferència, la veritat. L'únic és això, que hi ha un límit de cadires i hi ha una persona del consell que està controlant l'entrada i la sortida de la gent perquè no hi hagi aglomeració i tot això. Ja. Però bueno, de moment bé.
Escolta, i aquest jove en Edgar, al final vos acabarà fitxant pel Gualta, li haureu de pujar el sou, eh? Com, carai, com va...
Tenim clàusula.
Teniu clàusula, va, l'hauran de pagar, no sé si el volen endur. Molt bé, vinga, va, què estem escoltant, Santi?
A veure, anem a començar un repasset així de grans trompetistes i quatre cosetes de cadascun, vale? Començant pel gran Louis Armstrong, vale? Una miqueta el Cornet Chop Suey. Vinga. Armstrong ja des del principi va ser considerat un gran i vamos, tot un referent, no?, de lo que va ser el jazz i en el món trompetístic pues també un dels grans. Té aquesta característica, aquest vibrato que fa quan fa una nota així llargueta, que si ja fa el teia, aquest, diguem, que se sent, té un picat així que és...
Què és un picat?
El picat és quan tu ataques la nota, no? Quan vas al començament de la nota, com fas, no?, aquest començament, no?
Uh-huh.
O sigui, tu la nota la veus que apareix com clara, però al mateix temps també té com una dolçor, no?, com un vellut ahí, no? I,
uh-huh.
I bueno, són característiques d'ell. La utilització de en les seues frases utilitza molt el que és l'arpegiat de lo que són els acords, no? I bueno, és, la veritat és que per la seva època era tota una institució, o sigui, després va continuar cantant i tot això, però com a trompetista, des de luego, i com a intèrpret, era tot un referent. No?
Això que estem escoltant deu tenir 80-90 anys. I...
Sí, això és dels anys 20-30.
Per això, sí, no? Mira, 100 anys, pràcticament.
O sigui, de les primeres gravacions amb els Hot Five. Vale.
I era Cornet Chop Suey, o sigui, ja deurien conèixer alguns xinos que ja vivien per als Estats Units, d'aquestes comunitats, i va fer que... Perquè la corneta, en fi, no és una trompeta, però pot ser gairebé sinònim, no?
Sí, és el mateix, la mateixa manera de tocar i tot.
Vinga, va, de Louis
Armstrong...
I bueno,
tenim aquí el primer referent per tot músic de jazz. Continuem amb el següent, a veure què tenim. Thank you.
no m'han passat sí. la llista, però et sembla bé si intento endevinar?
A veure, va.
És en Dizzy? Sí.
És en Dizzy Gillespie, el gran Dizzy Gillespie. Un dels més grans també per jo, val? També va ser un revolucionari, diguem, en la seva època. Aquesta cançó que es diu A Night in Tunisia.
Un estàndard, no? Sí.
És un estàndard molt conegut, amb molts de canvis de ritmes, no? Té aquest ritme així una mica més afro, després canvia el swing, i en Dizzy Gillespie, que era també un virtuós, era un virtuós de l'instrument. Hem de tenir en compte que en la trompeta de jazz va ajudar molt a lo que és el progrés de la trompeta en general. I ara escoltem el solo, per favor, metall. Bueno, veieu un poc la versatilitat que tenia Dizzy Gillespie. Si algú no té la referència, és aquest senyor que inflava tant les galtes per tocar, val? Uh-huh. Encara que això avui, diguem, és com a prohibit, no? O sigui, això està superprohibit en el que és la tècnica d'ensenyança de la trompeta.
Per què? Però, perquè fa mal a les dents o alguna?
Bueno, més que res perquè tot, aquest senyor se li va com a deformar i tot, no? O sigui, la pell la tenia com a mullada de sa cara, de lo que inflava, no?
El peix globus, no?
Sí, era com un globus que se li inflava la cara, no? I això, clar, això pot donar, si no lo que és la musculatura de la cara, la musculatura dels llavis, si no es fa bé, que pots tenir és al final un, bueno, pues perdre, diguem, consistència, no? I clar,
Gillespie,
clar, aquest senyor sempre és una excepció en tot.
A Gillespie, que va tocar fins bastant gran, i el recordem, per exemple, la pel·lícula Bird, que és aquest, l'amic d'en Charlie Parker, l'amic a qui Charlie Parker li confia tots els seus problemes amb les drogues, totes les seves depressions, tot el... Aquí no, converses molt maques en aquella pel·lícula entre els dos. També, doncs, una figura important del bebop, no? L'evolució del jazz.
Sí, clar, ell és un referent del bebop, sobretot, i després va ser també una persona que va progressar molt. Ell va poder entrar molt en el que és les fusions amb altres estils, amb altres ritmes, amb ritmes llatinoamericans. La veritat és que va fer molt perquè el Latin Jazz...
Escoltem aquí el vibràfon, no?
Sí. Sí.
Escolta, i què porta aquí a nivell tècnic? Quina diferència? Sí. Pels no entesos entre Armstrong i Gillespie, tècnicament, quina diferència podem veure?
A veure, ell, per exemple, la part ja... En Armstrong ja va ser un revolucionari en el que és, per exemple, el que és la tessitura, no? El que és arribar a notes agudes, no? Pues en Dizzy Gillespie i ja la gent de la seva època ja varen trencar el que són els sostres d'en Armstrong, ja es varen trencar, però vamos, de manera sobrada, no? Ja veiem el domini de lo que és les notes agudes en la trompeta, i a més es nota una lleugeresa al tocar, una agilitat que és extraordinària, i a més amb dificultats, diguem, tècniques, i ja ha millorat molt harmònicament tot lo que és la part, diguem, d'escales i d'harmonia que utilitza. És molt més elaborat i diguem, per dir-ho d'alguna manera, més complicat que el que feia Louis Armstrong. O sigui, és un pas molt, molt gros el que és la gent del bebop va fer en qüestions harmòniques en el jazz.
Vinga, va, passem al següent.
Un poc més, vinga.
A veure com evolucionem. Thank you.
Vinga, Bernat, a veure.
Llenço la piscina, però és que no ho sé, perquè té, va fàcil. Té aquesta manera de tocar sedosa que em recorda una miqueta en Chet Baker, però no ho sé.
No, és de la seva pell era d'un altre color.
No sé, podria ser Miles Davis, que ve després. No, tampoc?
Sí, és en Miles Davis.
Però era Miles Davis del principi de tot, no?
Sí, és la part primera. Sí, jo vull posar una mica la part d'inicis en el que és el món de la gravació.
Perquè això no té res de jazz modal, ni de l'època free jazz, ni elèctrica. O sigui, és molt al principi d'en Miles Davis.
Això és bebopero, això és bebop, sí. Això és la diguem l'època que ell s'enjuntava amb Charlie Parker i tota aquesta gent i eren canvis d'acords continus i el que és improvisar sobre l'harmonia i rítmicament també és això, no? És la part del bebop. En Miles Davis, una cosa que el caracteritza molt, ell era tècnicament era bo, encara que a l'hora de tocar per dir-ho d'alguna manera, de cara a un músic, dic, bueno, no sembla difícil el que fa. No sembla frases fàcils, no?, que molt melòdiques i això, però després tu comences i dius, bueno, vaig a intentar tocar el que ell fa, i veus que és realment difícil. O sigui, veus una sèrie de detalls en cada nota, uns canvis, tenia les seues característiques. Ell, per exemple, utilitzava molt el que es deia les ghost notes, ¿vale? Les notes fantasma.
Què són això?
Pues són notes que tu estàs dient com cantant una melodia però, i dius, bueno, són aquestes notes, però després es fixes i dius, no, se n'ha menjat dos o tres en el camí, ¿vale? I era un especialista en això, no? O sigui, d'estar cantant, d'estar tocant i veure que hi ha algunes notes que tu mentalment sembla que les has cantat, però no les has tocat. O sigui, és una cosa molt, molt curiosa, no? És com dir, piper, tera, duro, topa, no? Pues, hi ha una nota enmig que no l'ha cantat, però per lo que és la progressió, lo que és la melodia que està tocant, sembla que estigui. És una de les característiques de Miles Davis.
Escolta, per tu, ja sé que tu en tens algun d'altre doncs, amb menys renom, molt, molt, molt bo, però Miles Davis és el més gran, o no? Més enllà de, potser no com a tècnicament trompetista, però tot el que... Hi ha aquella anècdota molt divertida que en una recepció a la Casa Blanca en Miles Davis hi va i el rep en Ronald Reagan i la seva dona Nancy Reagan. I la Nancy Reagan el veu i diu, i tu qui ets? Per què ets aquí? I diu, mira, jo he canviat el destí de la música 4 o 5 vegades. I tu? Tu qui ets? I ell va dir, tu qui ets? O sigui, per tu, té aquest mèrit afegit amb Miles Davis de que va fer evolucionar el jazz diverses vegades?
Hombre, està clar que l'evolució que va donar en Miles Davis és tremenda, no? I sempre va anar buscant i sempre va anar canviant i es va ficar amb el rock inclús, no?, que semblava una cosa com totalment inimaginable, no?, el jazz amb el rock, no?, i amb noves tècniques i tot el que sortia sempre estava allí i això. Però, bueno, és també una cosa, és una qüestió de gustos també, eh? O sigui, jo a mi m'agrada més escoltar-ho tot, no?, però la part més moderna de Miles Davis pues, no m'atrau tant, simplement. A mi soc una miqueta més clàssic i m'agrada més la part aquesta del... tècnicament m'atrau més en Dizzy Gillespie, m'atrau més, per exemple, en altres que escoltarem ara, no?
Vinga, va, som-hi, va, passem al següent.
Però bueno, saps?
Thank you. Ostres, ara estic aquí dubtant aquest, també, eh?
Aquest és difícil. Bueno, és difícil perquè és un
estic
gran...
Estic entre dos, però no sé, eh? No sé. Bueno, jo... Blue Mitchell podria ser, o Freddie Hubbard, no sé.
És, a veure, és d'aquella època, però va ser un trompetista que desgraciadament va morir molt jove.
Qui era?
I és en Clifford Brown.
Ah, Clifford Brown, val, sí.
Sí, Clifford Brown, que en la part aquesta del bebop també va ser molt bo i tenia un fraseig també superelaborat, molt àgil i molt contundent tocant, i que, bueno, desgraciadament, pues, en un accident de trànsit d'aquestes d'actuacions d'anar amunt i avall sempre en cotxe, en aquelles èpoques, pues mira, el pobre home va tenir un accident i se'n va anar al salt del jazz.
Què t'agrada en Clifford Brown?
Jo en Clifford Brown m'agrada molt el fraseig que fa, que és molt melòdic també, i les seves composicions també són molt bones, eh? Aquesta, per exemple, la de Sandu és preciosa i també és un fraseig que és també molt audible i molt bo de tocar, no? I de tenir una referència molt bo d'agafar el llenguatge del jazz. Mm-hmm.
Molt bé, vinga, va.
I bueno, si voleu, continuem endavant.
Vinga, va, un altre, va.
A veure si saps aquesta vegada.
No sé, és que no tinc aquest nivell. Jo podria ser un dels que he dit abans, un Lee Turner, no sé.
Sí,
un...
Vinga, que l'has dit abans.
Freddie Hubbard o Blue Mitchell?
No, és molt més dos. Que
sí. Blue Mitchell.
Senyor Chet Baker.
Ai, Chet Baker, ostres, tu, vas tallar, home. Ja em pensava que no el trauries, en Chet Baker, i dic... Sí que és veritat que té aquest és dolç, sí, en Chet Baker, com ell era, tot i que era un yonki, era un womanizer, que es diu en anglès, un home que només volia dones i les tractava amb perquè tenia problemes de tipus, tenia aquest tocar dolç, era el romàntic per antonomàcia, no?
Sí, a veure, Chet Baker, en la seva època jove, era també un virtuós, si no hauria pogut estar al nivell dels grans, no? I de fet el seu fraseig era ràpid, era bo, era tècnicament molt, molt, molt bo. El que passa és que, clar, va haver una època que diuen que tothom mirava un poc, que estava un poc a l'ombra de Charlie Parker, i clar, Charlie Parker va anar per uns camins que no eren mica aconsellables, molta gent va pensar que per aquests camins també arribaríem a tocar com ell, i la veritat és que, clar, la rada va ser que, pues això, aquests camins no van ser mica bons. Però bueno, Chet Baker va arribar a prou major, eh? El que passa és que va acabar molt malament.
Sí, va acabar morint, em sembla que és a Amsterdam, caient en estranyes circumstàncies d'un balcó d'un hotel. En qualsevol cas, jo recomano molt el Let's Get Lost, que és aquest documental en blanc i negre, que amb ell de protagonista, i després aquí a la biblioteca de Sant Francesc tenim una meravella que es diu Ales de Mariposa, que és la seva autobiografia. O sigui, és les seves memòries. Ell escriu aquest llibre, sobretot quan està a la presó, a la època a la presó, i bàsicament parla de drogues, de cotxes i de dones. I després
de presó a Itàlia.
Va ser a Itàlia la presó només?
Jo no sé si només, però sé que va estar a la presó d'Itàlia. I, bueno, diuen que va sortir musicalment, es veu que l'home es dedicava a tocar molt en la presó, i mira, li va servir una mica per tornar a posar-se en forma musicalment.
Que, a qui li interessa, Chet Baker, hi ha una pel·lícula que no es va estrenar en cines, es va estrenar directament en plataformes, que és una pel·lícula que ha fet en Ethan Hawke, ell mateix és director i fa de Chet Baker, i a mi està bé la pel·lícula, però a mi no m'agrada perquè intenta posar una rivalitat amb Miles Davis, que no sé si va existir tant, igual que tota la història aquesta de la seva dentadura i tal, en fi, el mite de Chet Baker, que és un dels grans mites, diríem, sexuals, musicals del segle XX. Vinga, va, passem al següent.
Vinga, ja m'ho anem a la part moderna.
No sé. Aquí tinc un xivato que m'està dient coses i un malhomen també, que per internet m'està dient coses. Em diuen Herbie Hancock.
Herbie Hancock és el pianista, és el compositor d'aquest tema.
Val? Ah, bueno, aquest... Val. I el que toca la trompeta?
I aquest de la trompeta l'has dit també abans el seu nom, i per jo és un dels que me'n poso la... Diguem,
te la posa dura, ho pots dir, sí.
Els pèls
de punta, val.
La carn de gallina. Val,
val. Qui és?
És en Freddy Hubbard.
Freddy Hubbard, sí. Hubbard, quin so més envolvent i més poderós, no?
Sí, Freddy Hubbard és power total, no? És potència, és, a més, també tècnicament era boníssim, era, bueno, i va ser una referència també per estudiar també boníssima, no? I lo mal és que també el senyor es va liar també en segons quines històries, que bueno, ja un dia contarem, però ja són coses extramusicals, no? Sempre.
I va
acabar un poc així de manera, diguem, no del tot bé, val? El seu final de vida va tenir problemes musculars al llavi, de retirar. La seva manera de tocar era molt bona, però va començar a deixar d'estudiar, diguem, escalfament, tècnica, anava directament a les actuacions, i això una nit, després d'una actuació, una persona que estava allí, un trompetista que estava allí, que vaig conèixer, m'ho va dir, diu, va acabar, i va dir, no puc tocar. I va estar un parell d'anys per poder intentar recuperar-se una mica. Després encara va treure dos CDs més, i bueno, ja... que va ser el seu final, però va deixar des de un bon llegat musical i també molt, molt important.
I tant. Vinga, va, tenim algun més?
Passem. Vinga, passem dos més ràpidament.
Vinga, va. Va, dos i
acabem. Una referència que hem parlat moltes vegades d'ell.
No, digues tu.
Això és ja, a veure, el senyor Wynton Marsalis, vale?
Un gran llinatge, no?, de músics.
Sí, aquest senyor que va començar, diguem, quan era jove, feia coses així un poc més modernes, però després ha estat recuperant i ha estat estudiant i ha estat traient tota la part clàssica del jazz, i ell ha fet moltes actuacions i de recopilació de peces antigues i de l'estil New Orleans, no?, però clar, és un supervirtuós de l'instrument, igual ha tocat clàssic, ha tocat música barroca, té tota la música que puguis imaginar de trompeta enregistrada, però bueno, ara es dedica al jazz, és de família de jazzistes, molt, molt coneguda, i bueno, Wynton Marsalis és superreferent avui en dia per lo que és el món de la trompeta i el món del jazz en general. Val?
Molt bé, Wynton Marsalis. I per acabar ja...
Per acabar, tirem de la terreta, ¿vale? I m'anem a un senyor que està donant també molt que parlar, ¿vale? I amb una peça que també és, bueno, una peça d'aquestes modernes, ¿vale? La peça de Staying Alive, ¿vale? Del grup aquestos, com es deien aquestos?
Vigis, els Vigis.
Exacte.
Oh, que bé que sona això.
I el senyor que toca és un senyor super accessible, ho dic perquè tinguin en compte les autoritats competents per intentar dur-lo a Formentera algun dia.
És en Sant Beat o no? És en Perico?
No.
Perico Sant Beat també és... No, qui és? Qui és? Saxofonista, sí, perdona.
És amic, és molt amic d'en Perico Sant Beat. Es diu David Pastor.
David Pastor, això, ostres, m'he confós, perdona. A més, és amic teu també, no?
Sí, el conec personalment i és un tio molt accessible, és un tio molt cachondo. hi ha moltes idees musicals, està també sempre sense parar, inventant coses. És profe del taller de músics de Barcelona, està també a la Universitat Jaume I, i bueno, és una persona que no para de donar-li també al coco d'inventar-se noves coses. I bueno, vos deixem bé.
Molt bé, escolta, només abans d'acabar, recordar que es va morir en Jimmy Cobb fa un mes, que és l'últim supervivent de potser la gran obra mestra del jazz, el Kind of Blue. Va morir el bateria d'aquella sessió, que ja doncs, havia faltat en Wynton Kelly al piano, havia faltat en Paul Chambers al contrabaix, qui més hi havia? Hi havia en Cannonball Adderley, hi havia en John Coltrane, per suposat. En Bill Evans també toca una part. O sigui que, en fi, ja no en queda cap d'aquestos. O sigui... Vinga.
És un disc super recomanable aquest.
I tant. Recomanable per... És el disc en el que jo vaig iniciar-me en el jazz, tot i que jo soc, no n'hi entenc massa, però és el disc que vaig començar a escoltar, perquè és un jazz diferent, és el modal, però, ostres, és tan guapo.
Sí, molt.
Vinga, va.
Bueno, doncs pues bé, vos deixo que passeu una bona setmana.
Molt bé, tu ho deixem amb David Pastor, aquest repàs de grans trompetistes del jazz. Gràcies, moltíssimes gràcies, Santi.
Vinga, a vosaltres, adeu.